Ràdio Vilafranca.
Bon dia i bon divendres, avui 30 de juny, amb una nit una mica mogudeta, literalment, amb el vent que ha fet, que esperem que no hagi fet gaire mal a les vinyes de la zona. Sabeu que avui es celebra el Dia de les Xarxes Socials? Sou partidaris d'aquestes plataformes o en sou crítics amb elles? Personalment, com a bona community manager que sóc, a part de locutora de ràdio, em sento aquest dia com a meu, així que si em veieu, feliciteu-me. I amb aquesta injecció de motivació personal de bon matí, tot i que em funciona molt millor el cafè, començarem el repàs de com aniran aquestes horetes. Som el Penedès en xarxa i des d'ara i fins les 12 estarem amb vosaltres amb l'equip de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des d'on us saludem, Toni Olivella a la taula de control i jo mateixa, Aina Soler. Començarem el matí amb un repàs del temps amb el Marc Rodero, que deu anar una mica boig amb els canvis dràstics d'aquests dies. I seguirem amb els esports, on parlarem amb Àlex Moreno i l'Alba Esteve ens posarà el dia de les activitats del CEP Penedès. Tot seguit anirem cap a la roda d'alcaldes. Avui conversarem amb la nova alcaldessa de Llorenç del Penedès, la Montse Ventosa. Iniciarem la segona hora del matí parlant amb el Max Margalef, president del Tasta Vins, i en Carles Ocaña, director artístic del Vijàs. Amb ells dos farem un repàs del programa del Vijàs d'enguany que tindrà lloc els pròxims 7, 8 i 9 de juliol. Seguidament parlarem del món del treball amb l'assessor laborista Miquel Rosó. A l'última hora, el Marc Compte ens porta les estrenes de cinema per aquest cap de setmana. I tancarem el programa d'avui amb la nostra agenda al detall. En primer lloc, tornen les nits a les gralles a la Bisbal del Penedès. En parlem amb en Juanjo Espina, organitzador d'aquest esdeveniment musical. I a Vilafranca, festa del barri de Sant Julià. En parlem amb la presidenta, Sandra Pina, i amb Mira Srenkova, vocal de la Junta. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb el flash informatiu de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Tot això ho tindrem al llarg del matí d'avui, 30 de juny, així que comencem!
El temps.
Doncs com dèiem fa uns segons, començarem el matí d'avui parlant del temps amb en Marc Rodero. Bon dia, Marc.
Molt bon dia a tothom.
Com ha anat això? Com tindrem el cap de setmana, mogudet?
El cap de setmana en conjunt ha de ser estable a bona part del territori, ara encara amb restes d'inestabilitat, després de les precipitacions d'ahir que no van caure a tot arreu en la mateixa intensitat ni amb la mateixa extensió territorial, però vaja que poc que ens caigui del cel, doncs òbviament és molt benvingut. Per aquest cap de setmana esperem un temps en conjunt tranquil, no acabarà de fer net del tot, hi haurà algunes bandes a núvols alts, les temperatures, això sí, una miqueta més frenades, fins i tot per sota del que tocaria per aquesta època de l'any i pel que fa a la situació marítima també força tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
Perfecte. Alguna cosa més, Marc?
Ho tenim tot.
Perfecte. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
Adéu-siau.
Els esports.
Doncs arrenquem l'últim bloc esportiu del mes de juny. Uns minutets en donarem veu als protagonistes penedesencs, esportistes i activitats de quilòmetre zero. Tot el protagonisme per tot allò que passa a casa nostra. Avui conversarem amb el futbolista sadorninenc Àlex Moreno, que actualment milita a l'Aston Villa i que aquesta setmana el tenim a Vilafranca fent el seu campus. A més, també us aproparem les activitats del Centre Excursionista del Penedès i de moment arrenquem amb l'entrevista futbolística als estudis de Ràdio Vilafranca amb l'Èric Guijarro. Bon dia, Èric.
Bon dia. Avui tanquem aquesta setmana i ho fem amb un protagonista esportiu de renom a nivell comarcal, Àlex Moreno, que al llarg d'aquesta setmana ha estat celebrant el seu campus, el seu tradicional campus, en aquest cas a Vilafranca del Penedès. El futbolista penedesenc que actualment milita a l'Aston Villa, club situat a Birmingham, feia, com dèiem, la seva tradicional pausa de vacances per gaudir de grans estones de futbol amb els joves participants al campus. Àlex Moreno, al mercat hivernal, fa aproximadament mig any, canviava radicalment d'aires, deixava enrere la ciutat de Sevilla i els colors del Betis per començar una nova etapa a tot un club campió d'Europa com l'Aston Villa, un canvi que no va ser fàcil pel jugador. Ha estat un dels temes que hem pogut tractar amb ell en la conversa que sentirem tot seguit, també del fet de fer el salt a la millor lliga del món, un canvi a nivell esportiu, però també un gran canvi a nivell personal. I també ens ha parlat, per exemple, del que més li ha sorprès de la Premier League anglesa o també de reptes de futur, com, per exemple, poder protagonitzar aquest debut a la selecció espanyola absoluta i també aquesta recuperació d'una lesió que es va produir el passat mes de maig davant el Liverpool a Anfield, en una topada amb el central neerlandès Virgil van Dijk. La setmana que ve el jugador es reincorporarà a la disciplina del seu club amb l'objectiu d'estar a punt pel debut a la Lliga el proper 12 d'agost davant el Newcastle. Molts temes els que teníem sobre de la taula per proposar-li a l'Àlex Moreno. Va contestar a tots ells, com cada any, molt amable, atenent-nos, i a continuació sentim aquesta conversa que manteníem amb ell, amb Àlex Moreno, jugador de l'Aston Villa.
Som-hi, Àlex. Doncs estem aquí en una nova edició d'aquest campus, un estiu més, normalment passant calor, però també passant una bona estona de futbol.
Sí, ja la setena edició, la veritat que estic molt content, no?, de poder aquí disfrutar amb els nens i nenes, estar cada any aquí i la veritat que, bueno, content de que es pugui fer cada any i seguim, no?
Vens aquí a Vilafranca un any més, després d'un any que ha estat per tu de canvis total.
Sí, bueno, ha sigut molts canvis, estar al Betis a la Premier, a l'Aston Villa, bueno, ha sigut un pas important a la meva carrera. Jugar a la Premier, al final, per mi, la millor lliga del món i bueno, també jugar-la, pues, també es nota, no?, com el ritme que té, el joc que té, i la veritat, bueno, estic molt content, molt feliç i bueno, seguir.
Tot i que has fet un pas important, no?, a la teva carrera, sí que en el teu moment, doncs, dia adéu a Sevilla, per tu no va ser fàcil, ja es va veure.
Sí, no ha sigut fàcil, però al final també tinc un sentiment verdi blanco, no? I bueno, el Betis al final sempre serà a casa meva. El tracte que he tingut amb el club, amb els companys, l'afició, sempre ha sigut un... i serà sempre un club que estimo molt, no? I bueno, veurem què passa en el futur, però bueno, el meu moment ara és passar per la Premier, passar per fer un bon paper amb l'Aston Villa, jugar allà i portar l'Aston Villa a lo més alt possible, no?
És un projecte engrescador també el que teniu allà, un equip que s'està reforçant, que fins i tot ha acabat la Lliga com un dels millors de la Premier en aquest tram final. Com has viscut aquests mesos?
Bueno, sabem que l'Aston Villa mai ha estat en 15 anys en el top 10. Bueno, quedar la Conference League aquest any i entrar a la Conference, pues, vulguis o no, i estar al top 10, pues, vulguis o no, és un bon resultat per fer. És òbvio, estar a la Conference League és estar a Europa i vulguis o no, és bo, no?, per l'Aston Villa, per l'afició, per nosaltres. Bueno, hem de seguir ara en aquesta línia, fer un bon paper aquest any i veurem què del va, no?
Tu a nivell personal, no sé si encara recuperant-te de lesió, però en principi de Lliga et tindrem a tope, no?
Sí, bueno, partit contra el Liverpool em vaig lesionar i bueno, va ser una jugada determinada amb un salt en Van Dijk i bueno, al caure pues, m'he trencat el semi de l'isquio i el dia següent em van dir que estava trencat, que tenia que recuperar perquè s'havia trencat 13 centímetres. I bueno, al final el millor que s'ha de fer és acceptar que això t'ha passat i seguir endavant, no? Jo vaig acceptar-ho bastant ràpid per sabent que la recuperació quasi no s'allargava bastant i vaig dir que, bueno, dins de lo dolent, lo bo, entre cometes, que són les vacances, tinc un temps per recuperar, que no perdo partits amb l'Aston Villa i, bueno, també una llàstima, no? No poder també jugar amb els nanos, perquè tenia moltes ganes, segur que moltes més que ells, de jugar amb ells i disfrutar amb ells, però, bueno, estic aquí igualment amb ells, disfrutant, d'una manera diferent aquest any per la lesió, però no canvia res tampoc d'estar aquí, no?
Hi ha curiositats, no? Perquè sempre es parla molt de la Premier últimament, probablement la millor lliga actualment. Què és el que t'ha sorprès més de fer el pas de la lliga allà a la lliga anglesa?
Bueno, jo sempre deia que per mi la Premier era la millor lliga del món, que no el mateix veure-la també que viure-la, i ja, també el jugar als camps com Anfield, Stamford Bridge, bueno, camps que dius que sempre t'agradaria jugar, no? I la veritat que super t'impressiona, però a la vegada és una motivació extra que quan surts al camp i veus l'afició com animen, com ho viuen, és una manera diferent. S'ha de viure, s'ha de sentir i jo li dic a molta gent que vagi a veure partits de la Premier perquè són sensacions diferents, no, a la Lliga.
Aquesta atmosfera que s'acostuma a parlar, no, dels estadis, al final això un jugador ho viu en primera persona.
Sí, també ho dic, a Villa Park és increïble i vulguis o no, també ajuda molt, no, a nosaltres, a jugar a casa. Tenim sempre molts punts a casa que hem fet i també gràcies a ells i a l'afició, que és molt, molt important a part de l'Aston Villa. I bueno, aquest any tenim un repte molt important, que és jugar la Conference League, tenim moltes competicions per jugar i bueno, intentar fer un bon paper, no?, per arribar el més lluny possible.
Evidentment, els futbolistes esteu acostumats a canvis de vestidor, coneixen nous companys, però sí que és veritat que en aquest cas potser té l'afegit, no?, d'aquesta barrera d'idioma, que totes coses, doncs, un s'adapta, no? Tu, personalment, com ho vius això? Doncs tu deies abans que hi ha alguna entrevista en anglès, ja has pogut fer.
Sí, bueno, al principi sí, sempre vas una miqueta més d'així de por, no? Perquè vas a la Premier, vas a un club nou, vas a conèixer jugadors nous, companys. Bueno, al final, la decisió d'anar cap allà també va amb la motivació de seguir creixent amb el futbol, personalment també, al final també amb l'anglès. Jo també vull créixer com a persona i crec que això és un pas també amb el tema de l'anglès també molt, molt important i jugar a la Premier, òbviament. Ja et dic, porto 6 mesos i ells també em veuen molta evolució, no? Al final he fet 2 entrevistes en anglès, una amb una altra, però al final a poc a poc ho has d'anar millorant, però la veritat que molt bé, això són experiències que estic vivint i espero que viure moltes més, no?
El jugador o jugadors que més t'han impressionat allà?
Doncs per exemple Salah. Vaig jugar contra ell, vaig jugar un cop i estava bastant fort, em va pressionar estar competint amb ell. Per exemple Saka també, un rival habilidós, i a part també doncs, Haaland per exemple, o Bernardo Silva també em va agradar molt. Bueno, són jugadors al final que sempre els veus i dius m'agradaria jugar contra ells algun cop i per què no, no? I bueno, a dia d'avui pues, estic jugant contra ells i sempre pues, m'agradaria sempre millorar, seguir millorant, seguir lluitant contra els millors i bueno, aquesta lliga ho estic fent, no?
Hi ha altres estius, ho hem parlat, el tema de la selecció, no? Està allà, ha passat el Mundial, malauradament no es va poder. segueixes amb l'ambició de poder algun dia anar a la selecció?
Doncs sí, al final aquesta lesió també ha sigut un moment inoportú també pel tema que venia la convocatòria de la selecció. Bueno, tenia també oportunitats de poder anar i bueno, al final tot això pues, t'ha de fer més fort, no?, per el que ve, recuperar-te bé, per sortir més fort d'aquesta lesió i seguir lluitant pels teus somnis, que un dels meus somnis és arribar a la selecció. Jo seguiré lluitant, seguiré millorant per poder fer-ho i bueno, això, no? Seguir millorant, seguir lluitant per arribar al més alt i el meu objectiu és guanyar algun títol amb l'Aston Villa i arribar a la selecció.
Ara a descansar aquest estiu, a recuperar-se i el curs vinent, què li demana Àlex Moreno a la nova temporada?
Sí, bueno, estic recuperant amb els fisios, estic cancel·lat una mica les vacances, entre cometes, per no anar a ningú lloc, per seguir recuperant amb els fisios, seguir recuperant de l'isquio i bueno, d'aquí a la setmana que ja estic a Birmingham per seguir recuperant, una setmana abans que amb els meus companys i seguir recuperant, que és el millor, l'objectiu és arribar a agost el millor possible per competir i estar disponible per l'entrenador. I durant l'any, per mi, és jugar el millor possible, arribar a una final i guanyar-la amb tots els fans de Aston Villa, amb tots els aficionats. Al final, guanyar un títol és el millor, no?, per un club, i vulguis o no, doncs això, per mi és arribar en totes les competicions el més a dalt possible, el més lluny possible i òbviament doncs guanyar un títol.
Toca metall. Doncs Àlex, com sempre un plaer xerrar amb tu i sobretot desitjar-te molta sort de cara a la nova temporada.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer.
I com cada 15 dies, tancarem la secció amb tota l'actualitat del Centre Excursionista del Penedès, que ens apropa la companya Alba Esteve, de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Alba.
Hola, hola, molt bon dia, com esteu? Engeguem aquesta darrera secció de la temporada, acostant-vos la informació i també les activitats del Centre Excursionista del Penedès. I, de fet, engeguem avui informant-vos que aquest cap de setmana, en el marc de la celebració de les festes del barri de Sant Julià, demà dissabte hi haurà portes obertes al nou local del CEP, ubicat al carrer Pere el Gran, i si encara no heu visitat el nou espai amb rocòdrom i també amb zona esportiva, demà de les 9 del matí fins als quarts de 12 del migdia és la vostra oportunitat, no us ho perdeu. I encara demà, la secció d'excursionisme farà el cim de Costabona, un cim de 2.465 metres del cicle Meridià Verd. És una sortida d'11 quilòmetres, sortint a les 6 del matí des de Vilafranca. I, de fet, encara sou a temps d'apuntar-vos-hi, eh? I de cara al cap de setmana vinent, al cap de setmana del 7 i 8 de juliol, la secció jove, en aquesta ocasió, es desplaçarà al massís de Cotillea, al Pirineu Aragonès, on l'objectiu serà fer el pic homònim. És una sortida de tot el cap de setmana on l'excursió és físicament exigent, però sense dificultats tècniques, en un gran massís solitari i injustament eclipsat pels grans cims propers al Pirineu Central. Es sortirà, doncs, com us dèiem, dissabte dia 8 de juliol, des de Vilafranca i fins al refugi de l'Abassà, on s'accedirà des de Saravillo, que és una pista de 14 quilòmetres en prou bon estat, i es farà la nit de dissabte o en un refugi lliure o bé fent bivac. I diumenge, dia 9, l'endemà, la secció jove es despertarà i farà l'ascensió al pic de Cotilla. Així que ja ho sabeu, eh? Si no teniu pla pel cap de setmana vinent, us animem a participar-hi. Pel que fa a la dificultat, l'ascensió no comporta cap dificultat tècnica més enllà de les pròpies que comporta l'alta muntanya, també aquests quilòmetres i el desnivell que això implica. Així doncs, això és tot. Ha estat un plaer informar-vos de tota l'activitat a la muntanya, acostar-vos tot el procés també d'obertura i l'evolució de la feina feta per obrir un local que ja podem dir que el dia d'avui és la segona casa del miler de socis i sòcies que formen part del Centre Excursionista del Penedès. Volíem donar-vos les gràcies per escoltar-nos i per seguir-nos, i recordeu, a gaudir de la muntanya, amb seny, i ja ho sabeu, si aneu a la natura aquest estiu, ens podeu fer arribar per xarxes socials les imatges dels paisatges increïbles que ens envolten, etiquetant-nos a CEP/Penedès. Apa, molta salut i molta muntanya!
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb aquesta. Amb aquesta cançó de la Selena Gomez, Calm Down, tanquem aquesta primera franja del matí.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa on us acostem l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Les comunitats energètiques, els polígons industrials han de ser una aposta important al Penedès. Impulsar la creació de comunitats energètiques als polígons del Penedès és un dels objectius prioritaris que s'ha marcat el programa supramunicipal impulsat des de l'Ajuntament de Vilafranca, la Mancomunitat Penedès-Garraf i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès sota el nom Penedès Circular.
Per tal de donar-ho a conèixer i en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, s'ha organitzat al Centre Ágora una jornada formativa amb la intenció de presentar la proposta al teixit empresarial de la comarca. Com explica el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Miquel Medialdea, en el marc del projecte Penedès Circular s'ha buscat oferir informació per explicar una proposta que es considera molt interessant, com són les comunitats energètiques en polígons industrials. La tècnica del Servei de Promoció Econòmica, Núria Morral, apunta que ja fa temps que l'eficiència energètica preocupa els empresaris i que hi ha molts models per acostar-se a les energies renovables. Les comunitats energètiques, els polígons, poden ser una bona opció, apunten. Per tal de presentar i explicar com funciona aquest concepte de les comunitats energètiques en els polígons, s'ha comptat al Penedès amb la consultoria industrial Symbiosi. Ells són experts en economia circular i la seva directora, Anna Lluís, apuntava que han fet una primera aproximació estudiant el teixit de polígons i les seves capacitats. Així, explica que hi ha a l'Alt Penedès més de 2.000 activitats empresarials, però que serien unes 800 les que, per l'energia que necessiten, podrien estar interessades en participar d'un projecte com aquest. Tres anys per intentar clavar unes tisores en el coll d'un home a Cunit. L'audiència considera que és un delicte de lesions i el fiscal de temptativa d'homicidi. Un home que va atacar el nuvi de la dona a la qual assetjava a Cunit ha estat condemnat a tres anys de presó per un delicte de lesions i a la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima durant quatre anys. La sentència de la secció segona de l'Audiència de Tarragona també ho condemna a 6 mesos de presó i ordre d'allunyament durant 2 anys per un delicte d'assetjament i multa de 180 euros per un delicte lleu d'amenaces i 4 mesos d'allunyament. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'abonar 1.560 euros pels danys físics i morals. Però el fiscal no està conforme que els fets hagin estat considerats unes lesions, sinó que creu que l'acusat va cometre un delicte de temptativa d'homicidi perquè va intentar clavar les tisores en el coll de la víctima. Per això s'ha presentat un recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La 8a Festa de l'Esport Sadurninenc reconeix els millors esportistes i equips del municipi. El pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní va ser l'escenari dimecres de la 8a edició de la Festa de l'Esport, certamen que homenatja i reconeix els millors esportistes i equips pels èxits assolits durant la temporada, així com a la trajectòria, la tasca formativa i de l'esport de base. Entre els guardonats es trobaven els campionats de Lliga dels equips de futbol en categories debutants i infantil de la Unió Esportiva Sant Sadurní. En hoquei patins, el títol del Noia en categoria de veterans, el títol de campions d'Europa de seleccions sots 23 dels jugadors del primer equip del Noia, Martí Gavarró i Toni Salvador, el sotscampionat de Catalunya de diverses jugadores sadurninenques que participen al Cubelles, el títol de campions de la Copa Catalana de l'Infantil A, els campionats de Catalunya de la Lliga Wolf de gimnàstica rítmica per part dels equips Prebenjamí i Benjamí del Fem Gym Sant Sadurní o el sotscampionat de Lliga de l'Alaví femení del futbol sala Sant Sadurní, entre d'altres. I acabem a la Bleda, que viu fins diumenge la seva festa major. Entre els actes de dissabte, a partir de les 10 del matí, es convoca a la plaça Xocolatada Popular, jocs tradicionals i trencada de l'olla. A les 12 del migdia actuarà el Jordi Tonietti i després hi haurà a la sala Vermut Popular i el lliurament dels premis del concurs de dibuix. A 2:15 de la nit, a la plaça, hi haurà concert i ball amb xarop de nit. Diumenge, a 9:45 del matí, a la plaça, es farà un esmorzar popular i hi haurà inflables i jocs d'habilitat. A les 12 del migdia s'oficiarà la missa. A 2:15 a la sala de la Societat es farà un concert vermut amb el quartet String Garraf i a les 8 del vespre, a la plaça, un concert de veneres amb les anxovetes.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passen 5 minuts de 9:45. Com ja sabeu, cada 15 dies parlem amb alcaldes i alcaldesses i avui ens toca el Baix Penedès, amb un altre municipi que ha aconseguit majoria absoluta. Per això marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Aina. Doncs avui a la secció d'alcaldes, alcaldesses, que haurem de fer un replantejament l'any vinent, doncs tenim a una, a a una alcaldessa molt novell, que el passat dia 17 es va constituir l'Ajuntament. Ella és la Montse Ventosa, alcaldessa de Llorenç del Penedès. Molt bon dia.
Bon dia, Lourdes. Gràcies per convidar-me.
Primer de tot, enhorabona.
Gràcies, gràcies. Contenta, estic contenta.
Estàs contenta, majoria estic... absoluta.
Sí, sí.
Primera vegada que et presentaves.
Sí, senyora, primera vegada. Primera vegada, però era un projecte molt treballat, no era una cosa així de bufar i fer ampolles. Portàvem un equip molt maco, tenim un equip molt maco darrere i veníem amb moltes ganes. Jo crec que una mica, per, no? Totalment, oh, majoria. Jo ho tenia claríssim que faria majoria. Ho dic així en conya, però no ho dic, o sigui, però en realitat ho penso, no? Ho pensava i vinga, és l'única manera de tirar això endavant. I vam treballar molt per aconseguir-ho.
Dues setmanes des de que s'ha conformat el nou Ajuntament, el nou consistori, pel mandat 2023-2027. I com han estat aquestes dues setmanes?
Ai, deixa'm que et sigui sincera, eh? Una mica caòtic. M'ha costat molt organitzar-me, jo no he deixat la feina i aleshores és com que haig d'encaixar, no?, moltes peces d'un puzzle, aquí és com un Tetris aquí d'encaixar agendes, encaixar feines. A més, amb aquest fet, no, que és la primera vegada que ens presentàvem, tota la llista som nous, som persones noves, no havíem estat mai doncs, en política, no hem sigut ni regidors a l'oposició, per tant, som molt novells tots. I, clar, ens costa, no? Sort que tenim també, no et vull enganyar, tenim l'Ajuntament, les persones que treballen a l'Ajuntament, que ens estan fent molt de costat, ens estan ajudant molt, ens estan guiant, i sort d'això, no? Que és una mica, ens recolzem en ells i en elles i confiem plenament, no? Doncs en el que ens van, una mica per on ens van portant també, aquests primers dies almenys, no?
Clar, el fet de compaginar feina amb l'Ajuntament, a banda de ser novells, deu ser una mica caòtic, com explicaves, però, clar, no tenim gaire temps, això d'aquí 6 mesos ja en parlarem un altre cop, però què és el que més t'ha sobtat en aquests dies? Hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès per sobre d'altres?
Sí, el que em sorprèn, hi ha dues coses principalment. Una són les urgències, que cada dia, jo aquests dies he intentat venir aquí als dematins i d'alguna manera doncs, vaig compaginar la meva feina amb la feina de l'Ajuntament, no? I a vegades doncs, estic, potser doncs, tinc una reunió amb la feina i estic aquí al despatx i tinc una reunió de feina i altres moments estic doncs, per l'Ajuntament. I el que m'ha sobtat és aquest punt, no?, d'aquestes urgències, d'aquestes interrupcions, d'ara passa això, ara passa allò. I és com un constant, un degoteig constant que tu vens amb una planificació de les coses que vols fer durant el dia i no pots seguir amb el teu plantejament perquè, bueno, perquè surten coses, no?, noves. Aquesta, per una banda, no?, aquest punt de les interrupcions i de, no?, com un degoteig constant de petites cosetes que van passant. I, per altra banda, el que també m'ha sorprès molt són els temps. No? A mi m'està costant molt, jo soc de clar, vinc del sector privat, de l'empresa privada, i nosaltres estem molt acostumats, no? Som com a més executors o anem més per feina o més, no sé, potser més a sac, a vegades, si es permet dir una mica,
més
no?
Àgil.
Una mica més àgil. També tenim coses, eh? No vull dir que estigui ni millor ni pitjor, però sí que hi ha moments en què pots, no?, una mica fer un cop de punxó a la taula i dir, no, doncs per aquí i avall. I en canvi, aquí a l'Ajuntament això no ho podem fer. Jo dic, oh, per què no ho fem així? Ui, no, espera, t'haurem de demanar 3 pressupostos, però clar, és això que dèiem, hi havia una urgència i jo deia, però ho hem d'arreglar ja, és que ho hem d'arreglar com
no.
Sigui.
No em diguis que haig d'esperar, no?
Clar, era la primera setmana que teníem un problema a la piscina i no podíem obrir. Jo pensava, és que no pot ser, saps? I pensava, hem d'obrir demà. I ves, això em deia, no podem, que hem de fer 3 pressupostos. Jo pensava, que els entenen, no? Allò, arrencar amb aquestes petites cosetes i aquests tempos a mi em costaran... Bueno, em costaran. Suposo que m'hi acostumaré. Suposo que m'hi acostumaré, però reconec que és una de les coses que em sorprèn, no? Aquesta burocràcia, no? O burrocràcia, que a vegades...
Sí, sí, burrocràcia total, tal qual.
Clar, i ara estic immersa aquí, no?, en aquest funcionament de l'administració, que per mi és no.
Deies que va ser un projecte, ho vam parlar el dia de les eleccions, quan guanyaves aquests comicis, quan guanyàveu els comicis. Com ha estat aquest procés de dir, doncs, em presento com a cap de llista i arribem, no, al punt que estem ara.
Jo sempre he sigut molt participativa en el que és la vida del poble, he participat en les entitats, en el teatre, el centre. No sempre he estat una persona activa. I ja de jove ja havia format part d'unes llistes d'Esquerra Republicana. El que passa que també és això, no? La vida passa i les eleccions són cada 4 anys i llavors entremig vaig marxar a viure una temporada fora, he sigut mare i has de trobar el teu moment, jo també crec, no? És a dir, de jove, amb 20 i pocs anyets, doncs ni havia format part d'unes llistes i ara, doncs, amb 40 i pico, obviaré el pico, m'ha semblat que tornava a ser el moment. En aquestes últimes legislatures, en aquests últims comicis, ja no aquests d'aquest any, de 4 anys endarrere, m'ho havien proposat altres persones, o sigui, persones fins i tot de diferents partits, de participar-hi, però jo pensava que encara no era el meu moment. Jo tenia, doncs, la canalla més petita, professionalment també estava en un moment, doncs, de creixement, de projecció, i per tant no m'hi podia dedicar. I aquest any, ara, bueno, aviat farà un any, no? A finals d'estiu, vaig estar parlant amb el partit i ho vam estar rumiant. I a mi també, a nivell personal, doncs, l'any passat vaig viure algunes coses que em van fer plantejar el tipus de vida que portava i el que jo aportava, no? Una mica a la societat, al meu poble. I vaig pensar, bueno, saps allò que t'entra el gossanillo? Deixa-m'ho rumiar, vinga. Bueno, vaig estar 2 o 3 dies sense dormir les nits, eh? També te diré, eh? Perquè, clar, rumiava, bueno, i a qui li diríem, i com ho faríem, i qui formaria part de les llistes. I sempre faig conya que recordo un dia allò així al llit que no podia dormir i a mi només em venien dones al cap. Jo hauria fet una llista tota de dones perquè eren les persones, doncs, de la meva confiança, amigues meves, i pensava que, no, em deia... I, bueno, aquí Llorenç també hi ha, igual que homes, eh? Però hi ha dones molt actives, molt potents, i jo... No, les que has incorporat totes a la nostra llista. També t'haig de dir que la meva idea inicial no era anar de cap de llista. Jo vaig agafar una mica l'encàrrec de dir, va, muntem alguna cosa xula a Llorenç, muntem una llista xula, però la meva idea inicial no era anar de cap de llista. Però, bueno, també amb l'Adrià i així, que és, jo faig conya que li que s'ha convertit en l'home de la meva vida, doncs vam estar parlant i, bueno, una mica em van com a convèncer de dir, al final, doncs, soc una persona que més o menys la gent del poble em coneix, doncs tinc aquest punt més social, de relació, no? I vaig pensar, doncs, vinga, van dir que seria una bona cap de llista, que podia ser una bona alcaldessa, i em vaig anar animant, no? I la veritat és que, bueno, mira, m'he animat prou com per encapçalar-la i, de fet, amb moltes ganes, no? És com que ara em sabria greu perdre el títol, no? Perquè em fa... no sé, és com... Em sento molt orgullosa. Jo m'estimo molt el meu poble, sempre m'he criat aquí i ho dic amb la boca ben gran i ben plena i ben somrient, que a mi, per mi és un honor i un orgull ser l'alcaldessa de Llorenç del Penedès.
A més, sempre molt, molt vinculada amb entitats d'aquí del municipi.
Sí, sí, sí. Però és això, clar, quan tu creixes aquí, d'alguna manera, ja participes en tot, no? És a dir, jo de petiteta, doncs això, ja estava a la coral, vaig fer patinatge, vaig ser nena de petoleia, de colònies, després vaig passar a ser monitora. És aquell punt que et vas movent sempre en aquest cercle. Sí que és veritat que també jo crec que a vegades, bueno, el meu home sempre diu... Roda amunt i torna al Born, no? I jo una mica ho vaig intentar, o ho he fet. També he passat, doncs, l'època d'estudiant a fora, vaig estar a Barcelona, després me'n vaig anar a viure a Sitges una temporadeta, però quan em vaig quedar embarassada, jo tenia clar que jo volia que els meus fills cresquessin en el poble on jo vaig créixer, no? Aquest punt de jugar a les cabanyes, de sortir amb la bicicleta, d'anar a peu a l'escola...
De no tenir por, no?
De no tenir por. Els meus fills allà surten a la fresca al vespre. A mi això em sembla molt maco. A mi aquesta vida de poble em sembla molt maca. I crec que l'hem de protegir, potenciar i cuidar. I és el que a mi més, no, més m'enorgulleix del meu poble. Aquesta activitat, aquesta vidilla, el que tu deies, aquesta participació que la gent de Llorenç tenim. No?
I a més, un municipi que té moltíssimes entitats. Sí. A nivell cultural és l'enveja de molts municipis. I amb dues entitats... Sí, premiades amb la Creu de Sant Jordi.
Sí, sí, i tant. I molta gent, a vegades, no, diuen, parlen d'aquesta competència entre el centre i la cooperativa, I jo sempre he pensat que és superpositiu, perquè això ens fa, aquesta competència positiva, fa que la gent tingui més ganes de fer coses, aquest esperit de superació. I jo sempre he pensat que són una de les parts més importants d'aquesta vida cultural, no? És a dir, de fet, a vegades costa encabir activitats per part de l'Ajuntament perquè la gent està repleta, no? se sobreix. Però igual que les entitats, igual que el Centre i la Cooperativa, que són entitats centenàries, tenim 4 corals. És que aviat està dit, no? És a dir, i et diria, no?, 1000 coses. És a dir, hi ha molta activitat associativa i cultural. Sí, sí, és...
Esquerra Republicana defensa molt a les dones. És un partit que sempre ha defensat les seves bases, per dir-ho d'alguna manera. Dona, mare, esposa, alcaldessa, treballadora... Com fas aquest engranatge? I com l'ha rebut per part d'altres? Perquè, clar, a vegades ja sabem que una cosa és el que es diu de cara en fora i altra com és per dins.
Bé, jo crec que la gent em coneix i crec que ho han rebut bé. Crec que ho han rebut bé. Com et deia, no, abans, les dones de Llorenç hem estirat moltes vegades de moltes de les... Jo, per exemple, vaig ser presidenta ja del centre, és a dir, que les dones aquí a Llorenç hem tingut sempre un paper molt, molt rellevant. I no sóc la primera alcaldessa, fins i tot, no? Que molta gent deia, no ho sóc, també hi va haver la Maria Antònia. És sí. A dir, que per tant, sempre hem tingut aquesta visibilitat, jo crec, les dones en aquest poble. És veritat que jo, a més, doncs clar, no? Sóc mare, abans parlàvem de dir, clar, la primera setmana que vaig estar a l'Ajuntament, per exemple, clar, era la setmana de final de curs, hi havia la graduació de la canalla, no sabia com encabir l'agenda, no? Era difícil, allò, coses de vegades tan senzilles com això, com portar un nen a tallar-li el cabell, no?
Ja.
Però era difícil. Però ho vaig compaginant. És veritat que aquestes dues primeres setmanes qui més ho està patint és la meva família, perquè nosaltres tenim el compromís a casa meva a l'hora de sopar, per exemple, o els àpats són sagrats, no? És dinem i sopem sempre que podem, a no ser que hi hagi alguna cosa, tots quatre junts, sense televisió, i aprofitem per tenir aquesta estona de conversa, no? El meu marit i la meva canalla, el Frederic i la Mariona, no? Però i aquestes primeres setmanes ho hem patit perquè jo m'estic saltant aquesta norma. I mira, aprofito per prometre'ls que no, ho tornarem a encarrilar. No? Avui mateix, per exemple, li he dit amb el meu home, dic, a quina hora dinem? Perquè no vull fer tard. Vull ser aquí a l'hora de dinar i vull que dinem tots quatre, com sempre. No? Una mica de dir, ja prou.
Disciplina.
Una mica de disciplina, sí. I tu ho deies, no? És clar, haig d'encabir la feina, l'Ajuntament, la família, però és que a més, també d'alguna manera, bueno, és això que viure, són 2 setmanes i encara no he trobat la manera. Però a més, jo en aquesta vida hi vull encabir espai per mi, perquè si no acabaré malalta, no? I jo entremig haig de trobar algun espai també per ser la Montse Ventosa, no? I poder anar al gimnàs o poder anar a ioga o poder estar en un recorrent llegint un llibre, m'és igual.
Trobar no? El teu espai, no?
Exacte. I no sé, confio en fer-ho cabre tot, eh?
Sí, és qüestió d'engranatge, sí. Que dic jo, no? Sí. D'alguna manera.
Tinc una amiga que sempre diu, jo crec que el teu dia té més hores que el meu, no? Perquè...
Però, ets cul inquiet, eh?
Sí, sí.
Em va la marxa.
Sí, sí, sí. No. A més, bueno, jo em llevo molt d'hora, estic acostumada a llevar-me d'hora i és com que, mira, aprofites més...
El dia,
no? Jo les tiro, les hores les estiro. El que passa que clar, per exemple, a nivell del que dèiem abans de l'Ajuntament, clar, s'ha de ser molt executiu perquè, si no, no m'hi caben les hores. És a dir, no puc perdre el temps, no em puc entretenir, haig d'anar molt... encarada, no? Quin és l'objectiu, no? Quin és el gol, per dir alguna cosa, no? Quin és, on està la porteria i on hem d'arribar, no? De dir, on hem d'ajudar.
Cap a on ha d'anar Llorenç del Penedès?
Llorenç ha d'anar cap a un poble verd. Nosaltres estem treballant molt i estem aquí mirant, no? Ara tot just hem aterrat i encara estem... Doncs mirant com estan els números una mica, quines possibilitats tenim, estem parlant amb els tècnics, aquests dies estem tenint aquestes reunions per assentar-nos, no? I una mica assentar les bases i tenir uns bons fonaments abans de començar a construir. Però nosaltres tenim molt, molt en ment tot el que és el tema de la sostenibilitat i la protecció del territori. I en aquest sentit, un dels nostres reptes és acabar aquests 4 anys. Clar, és veritat que els arbres triguen molt més a créixer, però sí que nosaltres voldríem... Jo, a vegades, és això, no?, que em deien, com t'imagines el Llorenç del futur? I un dia fèiem l'exercici, l'equip, vam dir, va, tanquem els ulls, no? I imagineu-vos, i també convido als oients a fer aquest exercici, tanca els ulls i pensa com t'agradaria que fos el teu poble. I estic convençuda que la major part de les persones ens imaginem un poble verd, amb ombres, amb espais per passejar, no? Una mica aquest espai, tal com va el món, tal com està actualment tot el que és el canvi climàtic, si és que estem a principis de juliol i fa una calor que espanta, no? I dius, i tot just comencem l'estiu, no? És,
sí.
Doncs alguna cosa hi hem de fer en aquest sentit. I aquests refugis climàtics que a vegades es parla o s'anomenen, jo hi crec molt en això. I, de fet, l'equip són els que més també, no? Doncs apreten i empujen per anar en aquesta línia, no? En tot aquest tema, doncs, de la sostenibilitat, de la protecció del medi ambient, també de lo que és la reducció o el consum eficient de l'aigua. Aquí s'ha de reconèixer, per exemple, que l'Ajuntament anterior, el Jordi i tot el seu equip, van fer un molt bon treball amb el tema de l'aigua. Encara hi ha molt per fer, perquè són coses, un dia ho parlava també amb el Salvador, no? Un antic alcalde que també vam tenir, feia un parell de legislatures, que ho deia, diu, tot el que passa sota terra no es veu, no? És tot el que es fa i s'inverteix a sota terra no es veu. Però són coses que també s'han de fer. I en aquesta línia nosaltres, per exemple, sí que voldríem continuar la tasca que ha fet l'Ajuntament anterior. En aquest sentit, les coses que s'han fet bé, s'han fet bé i s'han de continuar.
Parlem de fuites d'aigua.
Parlem de fuites, de revisió exacta de tot el que és la canyeria de l'aigua, de la revisió dels pous, alguns problemes que tenim amb els pous...
Bueno, és un problema bastant habitual,
sí.
Perquè com que aquestes canonades porten tants anys, no? Sí. Hi ha les filtracions o hi ha reparacions que es fan per sobre del, sí, que veu la gent, no? Però el que no es veu és el que,
exacte,
hi ha per dins. No?
Exacte, doncs clar, aquí s'ha de fer una bona inversió. És veritat que ara també, no?, s'ha parlat ja des de la Generalitat, el Departament, han comentat que intentarien posar, no?, que posarien subvencions a disposició. El que passa que també... Nosaltres, jo hi crec molt en les subvencions i penso que és un temps d'estirar perquè al final Llorenç és un poble petitet, no? No tenim un terme petit, un terme municipal molt petit i no tenim apenes indústria ni altres ingressos que no surtin dels propis vilats, no? De la pròpia ciutadania, dels veïns i veïnes de Llorenç i els comerços, els petits comerços també. Però clar, al final és un pressupost petit. I aquestes grans inversions o les anem a buscar en el que serien les subvencions o estem perduts perquè no hi podem fer front com a poble d'alguna manera. No tenim aquesta capacitat econòmica de fer-hi front. I en aquest sentit, clar, pensàvem, no? Des de quan tu penses en el projecte i així no, estirarem de subvencions cap aquí, cap allà. Però clar, a l'hora de la veritat et trobes i quan comences a mirar totes les hores i tot el que requereix presentar una subvenció, que avui necessites, no?, 2 persones en plantilla per poder-ho gestionar, no?
Sí.
Clar, ho parlava un dia una amiga meva i així que em deia, clar, que per exemple a Vendrell, doncs tenen, clar, un equip. Hi ha municipis més grans que es poden permetre dedicar-hi persones. I nosaltres, clar, amb l'equip de tècnics i administratius i professionals que tenim a l'Ajuntament, doncs no tenim, ja fem just, com qui diu, pel dia a dia, com per després dedicar hores també a... Però en aquest sentit també la veritat que confiem en les persones que formaven part de la nostra llista i que estan darrere en el nostre equip. I també convido altres persones de Llorenç, o mira, o és igual, o de la contornada, si no hi entens, és allò de dir, també és igual, però persones que ens vulguin donar un cop de mà. Jo sé que hi ha, per exemple, a vegades hi ha persones jubilades, crec que hi ha alguna associació de jubilats i jubilades, que han sigut directius d'empreses i que ofereixen, doncs, altruistament
el
seu temps en aquestes coses, no? Doncs hem d'intentar estirar també de les persones de Llorenç que tinguin ganes de col·laborar i ens ajudin amb tots aquests temes. Perquè, insisteixo, nosaltres, clar, hem entrat 7 regidors, som 7 regidors d'Esquerra que estem ara a l'Ajuntament, i, però a part d'ells, hi ha darrere moltes altres persones que ens ajuden. No? Cadascú té com allò, com, no? Una mà dreta o algú que li dona un cop de mà. Al final, no? Sempre diuen, no? Quatre ulls veuen més que dos, doncs, i quatre mans ajuden, escriuen més que dos. Doncs, sí. I en aquest sentit jo estic molt agraïda a les persones que això ho fan, clar, altruistament, perquè aquestes persones no cobren, no estan a l'Ajuntament, no? Però col·laboren amb nosaltres. I això jo ho agraeixo moltíssim.
És important, això. Mm. Montse, se'ns esgota el temps. Ha estat un veritable plaer. D'aquí 6 mesos et tornaré a trucar a veure com va aquest engranatge, aquest Tetris que comentaves, i reiem molts encerts, molta sort.
Moltes gràcies.
I ja tirar endavant.
Se m'ha fet curt, eh?
Sí, ja t'ho vaig dir, que se't faria curt.
Bueno, amb ganes de tornar així, amb més coneixement i amb ganes d'explicar-vos més coses. Doncs ha sigut un plaer, Lourdes.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.